Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
Avui de nou el mal temps marcarà la jornada, sobretot el vent. L'AEMET activa avui l'avís groc per ratxes que poden superar els 80 km per hora a Menorca, les Pitiuses i Mallorca, llevat del centre i del llevant. També s'espera mala mà i, de fet, al sud de Mallorca, l'avís és taronja. Interessa, i molt del temps, sobretot en diumenge. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui sumam un dia més en aquest registre de vent i temporal marítim que són els protagonistes del temps i que avui ens poden deixar ratxes per damunt dels 70-80 km per hora. Fins i tot en àrees de muntanya es podrien arribar a superar els 100 km per hora. Així, per tant, parlam d'aquest onatge amb ones per damunt dels 3-4 metres d'altura significativa o ones d'altura màxima que podrien superar els 6 metres i tot això acompanyat d'aquests intervals de núvols que avui vespre podrien arribar a deixar qualque ruixat a punts del nord de Mallorca i de Menorca. Veurem clarianes al llarg del dia, però com deien, no farà net, sempre amb la presència d'alguns núvols de base alta i també alguns núvols baixos. Quant a les temperatures, avui pugen una miqueta respecte a les d'ahir, tot i així mantenim el termòmetre bastant suau. La situació per a les pròximes hores encara vendrà marcada pel vent. Demà dilluns continuarem amb avisos i per aquest vent de ponent que tindrà continuïtat al llarg de la setmana. A més, tindrem variabilitat pel que fa a l'estat del cel amb la presència d'alguns intervals de núvols, però sembla que sense precipitacions, uns ruixats que sí que podrien tornar a partir de dimarts.
Gràcies, Tomàs. Molta atenció també en cas d'haver d'agafar un vaixell, ja que les rutes marítimes s'han vist alterades a causa del fort onatge. Val a dir que tota aquesta inestabilitat meteorològica ha fet que aquest mes de gener sigui el més plujós dels darrers 9 anys. Els agricultors i ramaders ho celebren, perquè això farà que s'incrementi la producció, però, al mateix temps, alguns experts recorden que, malgrat aquestes precipitacions contribueixin a la recuperació de les reserves hídriques, encara no serà suficient per assumir el consum de la temporada turística alta. Titulars, alliberades 15 dones víctimes de tràfic sexual a Palma. Laura Arias, bon dia.
Bon dia, José. La Policia Nacional ha detingut a 14 persones, 12 d'elles a Balears, i dona per desarticulada l'organització criminal d'origen asiàtic. El testimoni d'una víctima que va aconseguir escapar ha estat determinant.
Les sol·licituds de mediació a les Balears s'han triplicat en un any. Dels 61 processos s'ha passat als 184.
Això per molt que des d'abril és obligatori per llei demostrar que s'ha intentat resoldre determinats casos de l'àmbit civil i mercantil mitjançant mediació, negociació o conciliació.
El govern duplicarà les places per formar nous efectius de protecció civil.
Durant el 2026 s'oferiran 120 noves places davant la necessitat de donar resposta al relleu generacional.
Experts en educació alerten sobre el fàcil accés dels infants i adolescents a la pornografia.
L'edat d'inici de consum és un poc abans dels 13 anys. Les xarxes i els videojocs són dues de les portes d'entrada.
I en els esports, el Reial Mallorca té baixes importants en defensa per al partit d'avui a les dues del migdia al Metropolitano. Xisco Ribas, bon dia.
En l'absència de Cumbula per lesió, Jago Arrasate haurà de decidir qui acompanyarà Martin Valgent a l'eix de la defensa a l'enfrontament contra l'Atleti de Madrid. Si David López o Antonio Raillo, que continua amb molèsties a la clavícula. Tot i estar convocat, el capità segueix sense estar completament recuperat. Tampoc hi seran Lato i Morlanes, amb dos lesionats. I a la segona federació, victòria de prestigi del Poblense i capvespre contra el Barça Atleti per 1-0. El conjunt, dirigit per Òscar Troya, segueix líder del grup amb 39 punts.
Són les 8 i 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
De nou, avui dia de mal temps, ho hem explicat a la portada, el vent serà protagonista, i per això l'avís groc de l'AEMET a les Illes, també mala mà, i fins i tot, en el cas de Menorca, tempestes i calabruixades avui capvespre. Duim moltes setmanes de pluja, i precisament això explica que els mesos que duim d'hivern a les Balears hagin estat els més plujosos dels darrers 9 anys. Durant el mes de gener, que normalment és sec, en alguns municipis ja se superen els 10 dies de precipitacions, quan la mitjana dels climes mediterranis mediterranis com el nostre, és d'entre 5 i 7 dies de pluja en tot el mes. Aquesta situació permet regenerar una mica més els aqüífers i les reserves, però, ara bé, els geògrafs adverteixen que no és suficient per fer front a la temporada turística alta, quan la pressió humana es dispara, així com el consum d'aigua.
Malgrat tot, val a dir que no es tracta del gener més plujós registrat. Fa 9 anys, els registres a l'estació de Son Torrella a la Serra de Tramuntana marcaven més de 400 litres per metre quadrat. Avui en marquen uns 200, que és un registre molt positiu, com explica el meteoròleg Miquel Salamanca.
No tenim una insolació molt forta, a mesos d'hivern el sol no s'aixeca gaire, la temperatura és baixa, per tant, tota aquesta aigua que cau ara normalment fa molt bon profit. A més, ha plogut de manera suau i continuada. Això afavoreix infiltració. I per aquest motiu, per exemple, han brollat les fonts ufanes, han pogut carregar també aqüífers.
De fet, l'any 2017 la pluja va provocar nombrosos incidents. Alguns torrents es van desbordar i es van tallar el trànsit 31 trams de carreteres al Pla de Mallorca per despreniments i inundacions.
El 2017 va ser un gener extraordinàriament humit, molt més que aquest d'ara. Per tant, és cert que no havia pogut tant des d'aquell any, però és que aquell any va ser extraordinari, molt superior a l'actual. Hi va haver molt de problemes, perquè de fet hi va haver torrents que sortiren de mare.
Tot i això, el geògraf Sals García alerta que la situació de les reserves d'aigua de les Balears encara és preocupant.
El respir que tenen els aqüífers és realment en aquests episodis de pluja, no? Quan hi ha aquesta precipitació que diem, mira, ara se recarregaran. Però clar, penseu que de la pluja que cau, habitualment és entre un 15 i un 20% que se pot infiltrar. Depèn molt de l'ús del sol i, evidentment, a zones urbanes, pues, pràcticament es baixa un 5%. És a dir que, clar, de tota aquesta pluja, és que ha plogut molt, val? Però molta d'aquesta aigua passa als torrents, una part s'infiltra, però se'n va a la mà.
Durant els dos darrers anys, els recursos hídrics de les illes han pujat a un 57% com a màxim. De fet, aquest mes de gener està al voltant del 50% i s'espera que, com a molt, pugi a un 60% si continua plovent.
Per veure nivells abundants, haurien de tornar una altra vegada enrere, entre els anys 2017 i 2020, quan el volum hídric estava al 75% de la seva capacitat. A les illes, a més, hi ha èpoques de pressió turística que afecten aquestes reserves, diu García.
Pot ploure més, se pot anar recarregant, però la pressió tròpica continua. I si cada vegada es treien més aigua o necessitem més aigua perquè hi ha més població, doncs, evidentment costa molt que se recuperin. Veus aquestes fluctuacions típiques de que evidentment en temporada alta, quan hi ha més població resident i més turisme, doncs hi ha més pressió sobre els recursos i hi ha una major demanda. I evidentment això significa que els nivells dels aqüífers baixen.
Entre els beneficiats per aquestes precipitacions també s'hi troba el sector agrari, un sector que ha patit en primera persona les conseqüències de la sequera i que ara, a diferència dels darrers anys, podrà augmentar la producció. Joan Gallàs, el coordinador d'Unió de Pagesos de Mallorca.
A nivell de pastures i de farratges, clar, com més plou, millor. Es veure els dies que plou, els animals no poden sortir a pasturar, o no els agrada tant sortir a pasturar, però a nivell de producció, la producció augmenta molt, perquè, a més, les plantes, com més aigua tenen, millor en aquest cas. Hombre, si estan embaciotades, no, però mentre vagi ploient, més avant que com ha plogut, que ha drenat bé la terra, a nivell de producció de farratges és un bon any.
Concretament, el camp menorquí deixa enrere la sequera i ha rebut amb els braços oberts les precipitacions abundants i permanents que han caigut a l'illa. Les pluges continuades s'han deixat una situació d'abundància d'aigua que ha agafat per sorpresa els pagesos, però que, recalquen, és una molt bona notícia.
De fet, com venim explicant, s'espera una molt bona collita enguany. Coincideixen els pagesos de Menorca que l'aigua té també una part negativa. El bestiar aquesta setmana s'ha quedat molts de dies sense pasturar. Escolta, amb Francesc Trujol, pagès de llocs del Gendà d'en Gomila, Sant Climent, Amó.
Per no fer malbé sa terra i també un poc per sa salut d'elles, de no trepitjar molt dins aigua. Sempre estan millor pasturant, però bueno, quan no ho permet, en aquest cas, entre diumenge i dilluns, per aquí ja havia fet 40 litros i després en 3 dies va fer fins a 90 litres i és molta quantitat per seguir pasturant. Han tingut que aturar 4 dies, però ja tornant a seguir.
8 i 9 minuts és una de les notícies destacades del cap de setmana. La Policia Nacional ha alliberat 15 dones víctimes de tràfic sexual a Palma i ha detingut 14 persones, 12 d'elles a Balears. Es dona així per desarticular d'una xarxa mafiosa xinesa que, a banda de l'explotació sexual, també es lucrava mitjançant el tràfic de drogues i les apostes.
Segons la policia, les dones vivien en un autèntic règim d'esclavitud a diversos prostíbuls clandestins. Només sortien per fer serveis a domicili, fet que ha dificultat la investigació. Ho explica Fernando Guerrero, comissari de la Policia Nacional i cap de la Brigada Central de Tracte d'Éssers Humans de la UCRIF.
Trabajan 24/7, no tienen ningún descanso, vivían hacinadas en condiciones insalubres, todo el ejercicio de la prostitución era vigilado por cámaras o por miembros de la organización para que no tuviesen ninguna libertad deambulatoria. Cuando hacían servicios a domicilios, todos supervisados por el grupo criminal, igualmente eran acompañadas por miembros de la organización criminal.
El cap del grup primer de la UCRIF de Palma, Juan Lemos, descriu així el que es trobaren a un dels prostíbuls.
En uno de los prostíbulos en el que concretamente entré yo en el registro, estaban más de 8 personas en una habitación de apenas 15 metros cuadrados, lleno de camas, absolutamente horrible.
Les víctimes eren venudes i intercanviades entre diferents grups criminals que estaven associats. La investigació es va iniciar a l'abril del 2025, arran de dues comunicacions anònimes rebudes a la Policia Nacional. També va ser determinant el testimoni d'una de les víctimes que va aconseguir escapar.
Le dimos protección, la derivamos a una ONG para que estuviese acogida y tuviese apoyo emocional los primeros días. Y a través de esas informaciones, tanto del teléfono de la trata como los primeros indicios que nos dio esta víctima, iniciamos una investigación relacionada con mafia china.
Les víctimes eren captades al seu país mitjançant anuncis a xarxes socials i enganades sobre el que realment havien de fer. La xarxa criminal assumia les despeses del trasllat, generant un deute que les dones havien de saldar exercint la prostitució.
Ponen anuncios y se les dice que van a trabajar en actividades como hostelería, cuidado de personas o que van a realizar masajes de tipo terapéutico. En la captación de víctimas de la trata se suele hacer de dos formas. A veces el engaño surge ya en el proceso de explotación, no surge al principio, pero en este caso sí surge. O sea, estas mujeres no sabían que venían a ejercer la prostitución.
La xarxa oferia a les víctimes la possibilitat de regularitzar la seva situació administrativa a Espanya a través de matrimonis fraudulents, mitjançant el pagament d'elevades quantitats de dobles.
Una vegada regularitzada la seva situació, la xarxa utilitzava la seva identitat per donar d'alta l'accés a subministraments, comptes bancaris o nombres de telèfon amb la finalitat d'ocultar la identitat dels principals investigats com a responsables dels negocis de prostitució.
Els integrants de l'entramat criminal també es lucraven amb la venda de drogues als clients que acudien als prostíbuls. Per fer-nos una idea, només a un dels tres locals els beneficis obtenguts van ascendir a 1.200.000 euros en un sol any.
A un dels locals escorcollats s'han trobat 5 vehicles també d'alta gamma, 190.000 euros en efectiu, pistoles Taser i d'aire comprimit, punyals, ganivets, katanes, nunchakus i altres armes que, segons la policia, s'utilitzaven en cas de conflicte amb altres organitzacions criminals. 7 dels 14 detinguts ja han ingressat a la presó de manera provisional.
Més en successos i tribunals, el jutge ha enviat a la presó de manera provisional el pare que dimarts passat va apunyalar els seus dos fills a Palma.
L'home està acusat d'un delicte de temptativa d'homicidi i fins ara ha estat ingressat al mòdul de detinguts de l'Hospital Universitari de Son Espases per prescripció psiquiàtrica. Els dos germans agredits, un jove de 21 anys i una lota menor d'edat, varen resultar ferits greus. El succés va començar per una discussió entre el pare i el fill.
I el govern duplicarà les places per formar nous efectius de protecció civil. Anunci fet a l'homenatge aquest dissabte al cos de voluntaris de protecció civil amb una diada al Gaida, en què s'ha fet un reconeixement especial als que actuaren a les inundacions d'Eivissa i als incendis de Castell i Lleó. L'executiu ha especificat que doblarà de 60 a 120 les places per formar nous efectius davant la necessitat de donar resposta al relleu generacional.
També s'han entregat, entre d'altre material, 72 dispositius de comunicació en emergències. A més, el director general General d'Emergències hi han assistit per part del govern la presidenta Margalida Proens i també la consellera de Funció Pública, Antònia Estarelles.
De donar més i millor formació, com la que han tingut avui aquesta jornada d'aquest dissabte de matí, més i millor material, com les xarxes de comunicació Tetra, que se n'han pogut dur totes les agrupacions.
Quan hi va haver aquesta pana que va afectar tota la península, aquí van tenir només de coses, de diferents coses que deixaven de funcionar, com per ser un moment donar les xarxes i només ens podien comunicar per WhatsApp. L'única xarxa que funcionava era la de la Tetra. La Tetra era l'única, i per tant considerant que dalt que totes les agrupacions comptin amb un parell de terminals, perquè en un moment donat inclús hi va haver Policia Nacional, inclús hi va haver la part d'emergència sanitària que va haver d'emprar aquest tipus de aparatges.
La consellera de Funció Pública també ha fet referència a la importància del cos de voluntaris de protecció civil en el contingent especial que es muntarà amb motiu de l'eclipsi de sol previst per l'estiu que ve a les Illes.
Hem creat una comissió específica per aquest tema i no cap que les agrupacions de protecció civil ens hauran de donar una mà en tota la organització i reordinació de fluxes vinculats a l'eclipsi.
Més coses. Les sol·licituds de mediació a les Balears s'han triplicat en un any, segons les dades de 2024 i 2025 de la Institució de Mediació de les Illes. Dels 61 processos s'han passat als 184. L'explicació és que des del mes d'abril és obligatori per llei demostrar que s'ha intentat resoldre el cas mitjançant un procés de mediació, negociació o conciliació per mirar d'evitar afegir un cas nou als aturats jutjats.
Els conflictes que es poden tractar mitjançant la mediació són principalment dels àmbits civil, mercantil i familiar. Sobre aquest darrer àmbit, per exemple, per qüestions de custòdies, manutencions o ús d'habitatge. Ho explica Eva Cardona, responsable de mediació del Col·legi d'Advocats.
En moltes ocasions, especialment si hi ha fills, és convenient que segueixin mantenint aquesta comunicació i una comunicació efectiva. En relacions entre veïnats, temes, per exemple, que tenen que veure amb herència, perquè també hi ha una relació familiar. Temes d'empreses, entre una empresa i un proveïdor, o entre treballadors d'un mateix centre de feina.
En definitiva, temes on normalment les parts implicades necessiten mantenir la relació. Aquest increment de mediacions ha alleugerit una mica la càrrega als jutjats de les Illes, ja que no arriben els casos que s'aconsegueixen resoldre per aquesta via.
Destaca el cas de les Pitiüses, és on més mediacions es fan. Dels 179 expedients totals de 2025, 113 estan localitzats a Eivissa i Formentera. L'explicació per l'advocada Eva Cardona és multifactorial. El fet que l'associació ADEMIP dugui 30 anys promovent la mediació i la formació en aquest àmbit i el Bocorell en una illa relativament petita és part de l'explicació. També el fet que la Institució de Mediació de les Illes Balears firmés el 2023 un conveni de col·laboració amb el Partit Judicial d'Eivissa i Formentera.
Des de finals de 2023, els jutjats d'Eivissa i Formentera poden derivar a mediació assumptes que ja estan judicialitzats i mos deriven la gestió la FEIM, les mediacions les FEIM mediadors de CIMIP.
En la mediació prima el principi del guanyar-guanyar, que suposa que cap de les dues parts enfrontades hi perdi i amb dues quedin satisfetes. És un procés confidencial i pot suposar evitar un llarg procediment judicial.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8 i 17 minuts, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició alerta de la possible presència d'un bacteri en un lot de la fórmula de llet en pols per infants Almirón Pro Futura 1. Se'n refereix al que té com a data de caducitat el 19 d'agost del 2027 i es ven en un pot de 800 grams. Diu que ja n'ha donat avís a les comunitats autònomes perquè verifiquin la seva retirada dels canals de comercialització.
S'afegeix que el bacteri pot provocar intoxicació i infecció gastrointestinal que, si bé resolt sense complicacions en persones sanes i dura aproximadament 24 hores, pot persistir més temps ocasionalment. L'alerta ha arribat a Espanya des d'Irlanda, on es troba el fabricant, a través de la xarxa d'alerta alimentària europea.
El Partit Socialista torna a criticar la situació a l'Hospital de Manacor i manquen professionals de ginecologia i això comporta que les dones embarassades hagin d'anar a altres centres hospitalaris a parir. A la zona del Llevant són diverses les queixes per mancances a diferents centres sanitaris. incendis.
Per això hi ha ajuntaments que han presentat o presentaran mocions exposant-les. Són el batle d'Artà, Manuel Galán, i la secretària general de la Federació Socialista de Mallorca, Amanda Fernández.
Hi ha un incident en el centre de salut d'Artà que l'ascensor va quedar aturat, encara està aturat. Per tant, els al·lots i mares, en aquest cas, que duen el cotxe, que el servei de pediatria està en el primer pis, no poden pujar.
I ara ens trobem en situacions, com s'ha dit, que han tornat 30 anys enrere i les mares havien d'anar a parir a fora.
El govern assegura que aquesta setmana es desactivarà aquest pla de contingència, ja que l'hospital disposarà d'un reforç assistencial a partir de les 3 de l'hora baixa, que s'afegirà al ginecòleg de guàrdia.
Seran professionals de Son Espases i Son Llàtzer els que donaran aquest suport a Manacor. D'aquesta manera, diuen, l'atenció ginecològica a les dones del Llevant de Mallorca estarà garantida amb seguretat.
I a Eivissa, els socialistes també denuncien que la llista d'espera d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Can Mises s'ha incrementat més d'un 50% en un any.
Des del gener de 2025 ha augmentat en 900 pacients fins a arribar a les 2.575 persones que esperen per operar-se. A més, el temps d'espera s'ha duplicat, passant de 98 dies fa un any als 169 a l'actualitat.
Per cert, de tot això, 508 aspirants a una de les 7 especialitats de formació sanitària, la més coneguda és el MIR, de Medicina, han estat convocats aquest dissabte a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia del campus de la UIB a Palma, una de les seus dels exàmens.
En total s'han oferit a tot Espanya més de 12.300 places en àmbits com la medicina, farmàcia, infermeria, psicologia, química, biologia i física. Les proves s'han desenvolupat en 25 seus d'examen repartides per tot el país. S'hi han apuntat més de 35.500 aspirants i el 74% són dones. La prova ha constat de 200 preguntes més 10 de reserva i ha tingut una durada de 4 hores i mitja.
El Consell Insular de Menorca traurà a concurs la instal·lació de càmeres als ports de Ciutadella i Maó per controlar els vehicles que arriben a l'illa aquest estiu, que serà el primer on es posaran mesures per limitar el nombre de vehicles. També es posaran càmeres en alguns punts de la carretera general per mirar que circulin els vehicles amb autorització.
Pel que fa a la legalitat, el que s'està treballant és un reglament provisional amb la Llei Menorca Reserva Biosfera de Fons. També es posaran límits als rentacars, amb qui hi haurà reunions pròximes. Es Dolfo Villafranca, president del Consell de Menorca.
Bueno, el que hem fet és un equip de feina. Ja tenim funcionaris encarregats a analitzar la futura limitació de vehicles i, per tant, ja hi ha un equip, cosa que no hi havia antes, no? Un equip que està analitzant el que és la llei de reserva de biosfera, que és el marc que permet desenvolupar després un futur reglament, i estem fent feina amb això. El reglament, fer un reglament no és una cosa senzilla.
I el parador d'Eivissa quedarà inaugurat el proper 23 de febrer, però no serà fins al 10 de març que començarà a allotjar clients. Un anunci molt esperat després de 17 anys d'obres, amb aturades de feina perllongades i la necessitat de refer el projecte diverses vegades. Esther de Miguel.
La notícia de la data definitiva de l'obertura del parador era acollida entre els veïns d'Eivissa amb alegria, però també amb escepticisme.
La verdad que es una buena noticia para Eivissa, por fin que el parador se abra, ¿no? Esto es una atracción también para muy fuerte para Eivissa, sobre el tema de turismo, de calidad, sobre todo.
Muy bien, a ver si es de verdad. Porque es un tema que lleva tiempo, no sé.
La han inaugurado así como 15 o 20 veces ya en 8 o 10 años, entonces no sé, ahora ya sí será la buena. Espero que sea la buena y que sea bueno para Eivissa y que le den trabajo a la gente de Eivissa.
La primera vegada que se'n va sentir a parlar del projecte va ser el 2004. El castell i l'Almudaina estaven abandonats i es va decidir fer un parador. Però la primera pedra no es va col·locar fins al 2009. Un any després, les feines es van aturar per la troballa de restes arqueològiques. Tour Espanya va modificar el projecte inicial i es va augmentar el pressupost en 27 milions d'euros. No va ser fins al desembre de 2019 que es varen reprendre les obres, uns treballs que han anat incorporant modificacions fins a assolir el pressupost final de 43.200.000 euros. Ara sembla que aquest projecte, que du dues dècades en boca dels eivissencs, obrirà per fi portes.
I un apunt més abans d'anar amb la informació estatal internacional. El comissari europeu de Pesca i Oceans, Costas Cadis, visitarà les Illes Balears el mes de febrer per conèixer la realitat del sector pesquer insular. Es reunirà amb el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, amb l'objectiu de conèixer de primera mà la realitat del sector pesquer balear i d'aprofundir en els reptes que planteja la gestió sostenible dels recursos marins en un territori com el nostre insular.
Recordem que aquesta mateixa setmana els pescadors de les Illes i d'arreu d'Espanya han desconvocat aturades en arribar a un acord per flexibilitzar l'aplicació del Reglament Europeu de Control de Pesca.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
La gran vida. Del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de vespre?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
Exacte,
i no els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Bones Balears, som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Vuit i 25, ara sí, fora de les Illes, una dona de 33 anys que estava en el sistema Biogen va ser assassinada ahir dissabte a Laurín el Grande, a Màlaga. El presumpte autor dels fets, la seva exparella, s'ha entregat. Es tracta d'una dona de nacionalitat britànica que deixa tres fills, tots menors d'edat, i que estaven en el domicili en el moment dels fets. La víctima va ser trobada amb un ganivet a la vora.
L'home és de nacionalitat espanyola. La delegació del govern contra la violència de gènere ha informat que està recabant dades de l'assassinat. En confirmar-se oficialment que és un cas de violència de gènere, seria la cinquena víctima d'ençà que varen començar l'any. El número de telèfon 900-17-89-89 900-17-89-89 és el del Servei d'Atenció i Acompanyament Presencial Especialitzat en Violència Masclista a les Balears. Atén tant a les dones víctimes com als seus fills, entorn i familiars i a la ciutadania en general. Per una emergència s'ha de telefonar al 112. També hi ha disponible el 016 del Ministeri d'Igualtat. Escoltam una veïnada de Laurín el Grande on s'ha produït el darrer assassinat que s'investiga com a violència masclista.
La pareja era conocido de aquí del pueblo, él lo conocemos de aquí de toda la vida, ella era de fuera pero se ha criado aquí. Realmente es que tenía una orden de alejamiento y había pegado en la puerta, ella la había abierto y por lo visto dice que ha sido delante de los niños y todo.
A Catalunya, el servei ferroviari de Rodalies continuarà suspès avui diumenge a petició de la Generalitat i per permetre amb màxima fiabilitat i seguretat pels operaris la revisió de les vies ferroviàries. Això després dels accidents de tren a Barcelona i Còrdoba i dels despreniments i condicionants meteorològics adversos dels darrers dies.
Precisament ahir va haver dos despreniments de terres a les línies R4 entre Cerdanyola i Sabadell i R1 entre Blanes i Massanet Massanes. Per tot això s'ha acordat que el servei serà gratuït fins que es recuperi la normalitat. Albert Dalmau, conseller de Presidència i president de la Generalitat en funcions.
És l'hora de les solucions. Catalunya no se la pot jugar i Catalunya no se la jugarà. Els usuaris no poden ser hostatges, en cap cas, d'aquesta situació. Davant dels darrers esdeveniments que impedeixen prestar el servei de Rodalies i Regionals amb normalitat, hem sol·licitat la suspensió total del servei de Rodalies a Catalunya Regionals fins que els operadors ferroviaris puguin assegurar la plena operativitat de les vies. Canàries.
Quant al pas de la borrasca Ingrid, a Catalunya s'han registrat nevades a cotes baixes i a Saragossa tres muntanyers han estat rescatats al Montcayo, ensarrossegats per una allau.
El temporal de neu i gel afecta aquest diumenge 105 carreteres nacionals. Els camioners han estat els més afectats per aquest temporal.
A Còrdoba, els dos trens sinistrats a Ademuz ja van ser retirats el dissabte. La investigació sobre l'accident continua apuntant com a principal hipòtesi una fractura del carril i s'està pendent de l'anàlisi d'un possible defecte de fàbrica del rail.
L'empresa fabricant ArcelorMittal ha demanat esperar l'informe final de la comissió d'investigació i ha expressat la seva voluntat de col·laborar a la investigació. El bisbe de Còrdoba presidirà avui a Ademuz una missa funeral en memòria de les víctimes. Serà a les 10 del matí.
I en internacional, un agent federal mata a trets a un home a Minneapolis, Estats Units. L'incident es produeix dues setmanes després que un altre agent federal matés a la ciutadana estatunidenca Renee Good.
Un dels agents federals de control de fronteres que estan desplegats des de fa setmanes per l'administració de Trump ha matat a trets un home blanc de 37 anys i resident a la ciutat que portava una arma per la qual tenia autorització. Segons l'administració federal, s'ha dirigit als agents que cercaven un migrant irregular a qui responsabilitzaven d'un atracament exhibint una arma semiautomàtica. Senadors demòcrates han anunciat avui que bloquejaran l'assignació de fons per al Departament d'Immigració a causa de la mort d'aquest home. I també...
How many more residents? How many more Americans? Need to die or
acusacions mútues entre les autoritats locals. Escoltàvem el batle demòcrata de Minneapolis demanant fins quan hi haurà d'haver més residents americans morts per l'operació i els republicans de Washington amb Trump al capdavant.
Vuit i mitja, repassem ara els principals titulars. Tota Balears, llevat del centre i llevant de Mallorca, estaran avui en avís groc per vent, que podria arribar als 100 km per hora.
A la mà, l'AM també activa l'avís groc i taronja en el cas del sud de Mallorca, fet que pot causar alteracions en les rutes marítimes. Pel que fa a les precipitacions, espera tempesta i calabruix a Menorca a partir de les 6 del capvespre.
Alliberades 15 dones víctimes de tràfic sexual a Palma.
La Policia Nacional ha detingut a 14 persones, 12 d'elles a Balears, i dona per desarticulada l'organització criminal d'origen asiàtic. El testimoni d'una víctima que va aconseguir escapar ha estat determinant.
Les sol·licituds de mediació a les Balears s'han triplicat en un any. Dels 61 processos s'ha passat als 184.
Això per molt que des d'abril és obligatori per llei demostrar que s'ha intentat resoldre determinats casos de l'àmbit civil i mercantil mitjançant mediació, negociació o conciliació.
El govern duplicarà les places per formar nous efectius de protecció civil.
Durant el 2026 s'oferiran 120 noves places davant la necessitat de donar resposta al relleu generacional.
Experts en educació alerten sobre el fàcil accés dels infants i adolescents a la pornografia.
L'edat d'inici de consum és un poc abans dels 13 anys. Les xarxes i els videojocs són dues de les portes d'entrada.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I foim ara també un repàs de les portades dels diaris publicats avui en paper. Començant per l'última hora i el Diari de Mallorca, tots dos dedicats a la cultura local. Obrin amb la fotografia de la trobada de gegants d'ahir dissabte per les festes de Sant Sebastià i que al final va haver de fer-se el vestíbul de l'Ajuntament pel mal temps.
Pel que fa als titulars grossos d'aquests dos diaris, Última Hora escriu guerra oberta entre la policia local i cort per pla d'ordenació. El Diario de Mallorca ha decidit tirar pels problemes d'inseguretat que viuen aquests dies els serveis ferroviaris. El seu titular diu així: els treballadors de l'SFM porten 6 anys reclamant un comitè de seguretat. Última Hora també fa una referència a un petit sobre les 15 dones alliberades a prostíbuls de Palma.
El periòdico d'Ibiza i el Diari d'Ibiza coincideixen en la imatge principal, l'escenari que ha deixat el temporal aquest cap de setmana a l'arxipèlag. El periòdico d'Ibiza fa referència a la borrasca Ingrid i a les fortes ràfegues de vent que ahir van arribar als 78 km per hora a l'aeroport de l'illa, mentre que el Diari d'Ibiza explica que encara no ha acabat de marxar l'episodi de mal temps provocat per Harry, que ara les pitiuses s'enfronten a un altre temporal.
Pel que fa als titulars, els dos diaris els dediquen al turisme. El diari d'Eivissa diu: les places de l'oferta hotelera de luxe Eivissa representen ja el 18% del total. El del periòdico diu: les grans discoteques d'Eivissa repeteixen fórmula i obriran les seves portes a finals del mes d'abril.
Anem ara a Menorca Diario, que dedica el seu titular gros al problema de l'habitatge. Explica que els menors de 30 anys firmen només el 9% de les compres d'immobles. També hi dediquen un espai en portada als esports, diu: la Barca diu adéu a la Copa de la Reina.
Passam al pla nacional. Els diaris segueixen parlant de la tragèdia d'Adamuz. El Mundo obri dient que el tren Nirio va descarrilar des d'una via sense renovar i fabricada l'any 1989. El País recull el testimoni de viatgers que van viure el sinistre. Els dos diaris també fan referència a l'espiral violenta de la policia de Trump, que hi va matar un altre manifestant.
Per la seva part, l'ABC dedica a la seva portada una entrevista a la líder de l'oposició veneçolana, María Corina Machado, que afirma que tenen un gran aliat amb el president Trump.
Acabam amb La Vanguardia, que torna a dedicar la portada d'avui al caos de Rodalies de Catalunya. El titular diu així: Rodalies es sotmet al caos després d'una nova aturada a tot el servei.
Són les 8:34, arriben els esports en Xisco Ribas.
Informatiu Matí. Esports.
Bon dia. En els esports, començant parlant del líder de la segona federació. Victòria del Poblense per 1-0 i capvespre contra tot un Barça Atlètic en un partit clau a la part alta de la classificació. Nofre Riera ha marcat l'únic gol de l'enfrontament al minut 60. D'aquesta manera, el conjunt poblè continua líder en 39 punts i deixa l'equip català en 32. Òscar Troya, l'entrenador del Poblense, ja pensa en aconseguir els següents 3 punts.
I a disfrutarlos, los 3 de hoy, ya sabes. Nuestro objetivo era ganar al Barça, lo hemos conseguido, lo vamos a disfrutar hoy y mañana. Y bueno, mañana ya a mitad de domingo ya estaremos pensando en Barbastro para nuestro siguiente objetivo, que será ganar otros 3. Es decir, nosotros cada semana pico y pala y a trabajar, y a que no sean casualidades, sino que sea causalidad. Es decir, que muchas cosas bien hechas pues te lleven a poder ganar cada semana.
I pel que fa als altres representants balears, tots juguen avui migdia. A les 11:30, la Societat Esportiva Eivissa rebrà la visita de l'Espanyol B. I mitja hora després, a les 12, l'Atlètic Balear s'enfrontarà al Torrent, l'Andratx al Girona B i el Porreres jugarà al camp de l'Atlètic Lleida. Tots aquests enfrontaments de la segona federació els podreu seguir en directe a partir de les 12 del migdia al programa Esports en Joc aquí, a IB3 Ràdio. I al programa Esports en Joc també podreu seguir la prèvia i el partit en directe entre el Real Mallorca i l'Atlètic de Madrid, corresponent a la 21a jornada, que començarà a les 2 a l'Estadi Metropolitano. Per aquest enfrontament, Iago Barrasate no podrà comptar amb els lesionats Manu Morlanes, Toni Lato i Maraj Kumbula. Precisament per mort de l'absència de l'albanès, el tècnic mallorquinista haurà de decidir qui acompanyarà Martín Valgent a l'eix de la defensa, si David López o Antonio Raillo, que continua amb molèsties a la clavícula. Tot i estar convocat, el capità segueix sense estar completament recuperat i Iago Barrasate dubta si convé arriscar.
Sí, esa es un poco la duda, ¿no? Confiamos en David y la duda un poco es, pues bueno, el riesgo, medir un poco con el doctor también. Si una cosa es que no esté al 100%, pero él ha jugado y ha querido estar siempre con otro tipo de lesión, pero este tipo de lesión le limita un poco y luego hay un riesgo también de que pueda acarrear una lesión más importante. Entonces eso es lo que tenemos que barajar un poco, hablarlo y decidir en base a eso.
El Mallorca visita un dels camps més difícils de la competició, el Metropolitano. Allà, l'Atlètic de Madrid ha guanyat 9 enfrontaments, ha empatat un i no n'ha perdut cap. El tècnic mallorquinista ha incidit en que l'equip ha de millorar en defensa.
Es que hay partidos y partidos, y en el de mañana, más allá de... Es que igual haces un buen partido mañana y no te da para ganar, y en otros campos igual sí. Entonces, tenemos que empezar un poco por esa solidez defensiva, porque creo que el equipo está encajando, incluso el otro día, creo que haciendo muchas cosas bien y metiéndole mucho corazón, y el equipo se vio como con otra mentalidad, pero también concedimos situaciones, y eso es lo que no podemos hacer mañana, y por eso me refería a eso, para tener opciones mañana, que tenemos que ser más sólidos defensivamente.
I qui sí és sòlid en defensa és el rival. L'Atlètic de Madrid és tercer a la classificació amb 41 punts i junt al Real Madrid és l'equip més golejat de la categoria amb 17 gols encaixats. A banda de la Lliga, el conjunt matalasser té un important partit dimecres a la Champions, però el seu entrenador, Xolo Simeone, només es centra en el partit d'avui.
Pensando solo en el Mallorca, porque necesitamos seguir en Liga con el paso en el cual estamos y evidentemente para eso necesitamos hacer un partido importante mañana y no me quita la cabeza otro pensamiento que pensar en el partido del Mallorca.
Per cert, el tècnic argentí no podrà comptar amb el davanter Griezmann per lesió muscular. I a banda d'aquest partit, avui també jugaran els següents enfrontaments. Barcelona, Real Oviedo, Real Societat Celta i a la vez Real Betis. I pel que fa al resultat d'ahir, Rayo Vallecano 1, Osasuna 3, València 3, Espanyol 2, que amb aquesta victòria el conjunt valencianista situa 2 punts per damunt del Mallorca, Sevilla 2, Atlètic Club 1, i Villarreal 0, Real Madrid 2. Recordem que l'enfrontament entre Atlètic de Madrid i Real Mallorca començarà a les 2 i el podreu seguir a partir de les 12 del migdia en tota la prèvia aquí, a IB3 Ràdio. Pel que fa al futbol femení, Cata Coll i Patri Guijarro són supercampiones d'Espanya. El Barça s'ha imposat al Real Madrid per 2-0 a la final del torneig i les dues mallorquines han jugat tot el partit. És el 6è títol de Supercopa del Club Blaugrana i el 5è consecutiu. Patri Guijarro, nomenada millor jugadora de la final, va recuperar i vespre la titularitat després d'estar pràcticament 3 mesos fora dels terrenys de joc per una lesió.
Yo soy muy autoexigente y me conozco y tenía que intentar no frustrarme y eso era uno de mis objetivos y por eso también creo que os dije poco a poco porque llevo una semana entrenando con el equipo y entrar hoy de titular evidentemente agradecida por la confianza. Y evidentemente saben que iba a dar mi 200% y creo que puedo estar contenta por aportar el granito de arena al equipo.
Amb un nou trofeu a la butxaca, Patri Guijarro diu que ho volen guanyar tot.
Por supuesto, ya nos conocéis que vamos a por ello. Es nuestro objetivo, el equipo está capacitado, compite por todo, nos sentimos bien, al final... Hoy hay que disfrutar de este primer título, pero evidentemente ya nos conocéis que dentro de unos días vamos a ir a pensar a por lo siguiente que nos viene, pero nuestro objetivo es ganarlo todo.
I a la primera federació, derrota de la UDA Eivissa al camp del Nàstic de Tarragona. El conjunt de Miguel Álvarez, que volia aconseguir la tercera victòria consecutiva a la Lliga, va caure per la mínima amb un gol de Jaume Jardí al minut 35. Iago India, jugador de la UD, ha fet una valoració del partit.
Sí, la verdad es que nos ha costado bastante la primera parte. Ellos han salido con un puntito más de ritmo que nosotros. Nos han ganado primeras y segundas acciones y eso nos ha hecho sin sufrir demasiado porque no han tenido grandes ocasiones, pero sí que no estamos cómodos y en una acción desafortunada nos ha metido el 1-0. Y en la segunda parte creo que hemos sido dueños y señores del partido. Hemos tenido bastantes ocasiones, los hemos embotellado, han sufrido mucho. Y una pena el no poder sacar por lo menos un punto porque creo que lo merecíamos.
Amb aquesta derrota, l'UD Eivissa es torna a apropar a la zona perillosa de la classificació. Els blaucels són ara 15ens amb 26 punts, 3 per damunt de l'equip que marca les places de descens, la Joventut Torremolinos, que encara ha de jugar el seu partit. El pròxim enfrontament del conjunt eivissenc és contra l'Atlètic de Madrid B i Iago India s'anima a l'afició a donar suport a l'equip a Can Mises.
Sí, lavar las cabezas en estos días, que ahora viene otro partido bonito, duro, contra un gran rival en el que vamos a tener que estar al 100% para conseguir la victoria y seguro que nuestra gente, que le animamos a que venga porque creo que el equipo ha dado un cambio con respecto a la primera vuelta, que se vengan, que se animen y que le necesitamos porque con ellos vamos a ganar puntos.
En bàsquet, a la Lliga Challenge, primera derrota de la temporada de l'Azul Marino. Les mallorquines van caure a la pista del Celta, el segon classificat, per 77-74 i no van poder sumar la 17a victòria consecutiva. Les mallorquines han anat a remolc de les gallegues tot el partit. Amb aquesta derrota, l'Azul Marino segueix líder de la Lliga Challenge, però empatat a 33 punts amb el Celta. En voleibol, la Barca Menorca queda eliminat a les semifinals de la Copa de la Reina contra el Cajasol de Sevilla. Les menorquines s'han quedat a les portes de la seva setena final d'aquest torneig. L'equip de Ciutadella ha perdut la semifinal davant el Cajasol de Sevilla en el set de desempat. El conjunt dirigit per Bet Llorenç ha capgirat el set inicial guanyat per les andaluses, però aquestes han forçat el tie-break. El set definitiu se l'ha adjudicat l'equip de la mallorquina Lluís Sansó per 13 a 15 després de 2 hores i 16 minuts de joc. Escoltant Bet Llorenç, entrenador de la Barca Menorca, valorar l'eliminatòria.
I podia haver guanyat qualsevol. Jo és cert que ells han tingut una ratxa allà en el quart, en el quint, que sobretot en suposar ha marcat diferències. El cinc ha estat molt lluitant, nosaltres hem lluitat fins al darrer moment i han estat detalls de defenses d'un i altre equip. Jo crec que ha estat un autèntic partit. L'esforç ha estat molt bo. El que hi ha que fer és felicitar l'equip rival, perquè ha jugat molt bé també i ha tingut totalment també una victòria de mèrit.
I pel que fa a la Superliga masculina, victòria a casa del Conetta Balear Manacor davant el Sant Roque per 3 sets a 1. Amb aquest triomf, l'equip d'Alexis González continua tercer a la classificació. I acabam en ciclisme perquè hi va començar la Challenge femenina amb victòria de Mae Vasco-Ivan del Team Emirates. El trofeu Marratxí Felanitx, amb un total de 128 quilòmetres, iniciava a Marratxí amb arribada al Puig de Sant Salvador, on precisament Vasco-Ivan ha arribat mà a mà amb Reusser i ha aconseguit fer-se en la victòria. Avui es disputarà el trofeu Jumelló amb 134 quilòmetres de recorregut. I a partir de dimecres començarà la Challenge masculina en 5 trofeus i on podrem tornar a veure en acció el corredor tanenc Enric Mas. I fins aquí la retransmissió esportiva, però tornem a les 12 del migdia amb el programa Postres en Joc, amb els 4 partits de la segona federació i l'enfrontament entre Atlètic de Madrid i Mallorca en tota la prèvia.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio. El tango, la copla i l'emoció més profunda arriben a Inca amb Martirio i el sur del tango. La veu inconfusible de Martirio ens convida a un viatge musical entre Argentina i Espanya amb tangos que van de Gardel a Piazzolla, acompanyada de bandoneó, violí i piano. Divendres 31 de gener a les 7 del vespre a la sala principal. Entrades ja a la venda. Viu el tango com mai abans. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Diumenge, a les 12, segueix amb esports 3 en joc el futbol de segona federació amb els equips balears.
Gol del Porreres!
I a primera divisió, tota l'emoció des del Metropolitano del partit Atlètic de Madrid-Reial Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club, els mallorquinistes cercaran donar la sorpresa a un dels estadis més difícils de la Lliga.
Lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero.
El millor futbol se sent a Esports 3 en joc. I també veu el canal de YouTube d'IB3.
Vuit i 46 minuts, seguim a l'informatiu matí. Aquest cap de setmana a Binissalem, els pares i mares han pogut informar-se sobre com impacta la pornografia en la infància i l'adolescència. És una activitat adreçada a les famílies amb activitat per a totes les edats.
Un centenar de persones han assistit aquest dissabte en aquesta diada, on també s'ha fet una xerrada que ha impartit l'experta Sandra Serrano i on els nins han pogut jugar a diferents jocs i pintar un mural per prendre consciència. Ho explica Aina Cardona, directora de Biniart.
Per organitzar aquesta diada vàrem pensar que ja era hora de deixar petjada algun aparat important, algun lloc que poda visibilitzar aquestes iniciatives que s'estan duent a terme.
Durant la xerrada s'ha advertit que l'edat d'inici de consum és un poc abans dels 13 anys i també ha volgut destacar el fàcil accés que hi tenen els infants a través dels videojocs i les xarxes socials. És Merche Cimas, psicòloga experta en adolescència.
Los padres, aparte de intentar limitar el acceso al porno, también tienen que estar
formados para poder hablar de sexualidad, de afectividad en las casas y poder abrir este tema antes, a ser posible, de que lo consuman.
La Diada ha estat organitzada en el marc de les ciutats internacionals educadores i amb una temàtica clara, l'adolescència lliure sense mòbils.
Els infants de 5a de primària del centre Rafal Vell de Palma, com tots els infants, tenen algunes inquietuds i dubtes sobre la pubertat i les relacions afectivo-sexuals. Per això han començat a resoldre alguns d'aquests interrogants amb una primera classe.
L'assignatura d'educació sexual és una matèria que, tot i que s'ha d'impartir per llei a la majoria de centres educatius, hi té poca cabuda. Una mancança que s'arrossega des de fa moltes dècades i que ha fet que la informació arribi per altres canals com a través de les pel·lícules i les sèries de televisió. Així ho assegura Sandra Sedano, professora de la UIB i experta en educació sexual.
Els dos rombos que mos posaven a les pel·lis, això és educació sexual. Les mamachicho són educació sexual. Les sèries de televisió ho són. Per tant, si tu vols evitar que els teus infants tinguin aquest tipus d'educació afectiva sexual, que no és ni sana ni saludable, qualcú s'ha d'encarregar.
Segons Sedano, en aquestes classes hi aprenen qüestions sobre educació sexual, però també sobre les relacions socioafectives que tindran al llarg de la seva vida. Escoltam algunes de les incògnites que plantegen els nins i els que poden aprendre, segons l'experta.
Que són ses hormones. Que si hi ha algun risc en el sexe.
Està bé fer-ho per les escoles perquè potser hi ha qualque nen que no sap molt bé com és.
Vaig escoltar per allà que hi havia la sida i això, que se transmetia i quins percentatges hi ha de que te moris. T'ajuda molt a aprendre coses sobre sexe.
Per aprendre coses noves i per quan som grans ja saber-les i fer coses.
Gestió emocional, xerrant de resolució de conflictes, xerrant de coneixement del cos, xerrant d'habilitats comunicatives, la higiene corporal, la família, les relacions d'amistat, l'amor.
De fet, ara els riscos han augmentat amb l'accés a la pornografia a través de les xarxes socials, amb tot el que això implica, per exemple, normalitzar la violència masclista.
Submissió de les dones, cosificació dels cossos, objectivització, no? Domini dels homes, segons quines pràctiques, normalitzar que la violència forma part d'una relació sexual.
I per prevenir els infants d'aquests plantejaments, el centre Rafal Vell de Palma ha posat fil a l'agulla canalitzant les inquietuds de la temàtica.
Aquí directiu va canalitzar una mica les inquietuds que hi havia al voltant d'aquesta temàtica, que moltes famílies reclamaven un suport efectiu per donar resposta a les inquietuds que tenen els infants.
Aquesta escola, els tres centres de Sant Llorenç i el de la Marina de Llucmajor formen part del projecte de Sororis Causa, subvencionat per l'IB Dona a través del Pacte d'Estat, per dur a terme aquesta formació tan necessària i també rebuda pels infants.
D'uns anys ençà, s'ha fet relativament freqüent que els ajuntaments facin consultes als seus veïnats sobre l'elaboració dels pressupostos o la configuració de les festes públiques, entre d'altres. És gràcies als mecanismes de participació ciutadana que també, per ventura de manera intermediària, duen a terme entitats sense ànim de lucre. Al cap i a la fi, es tracta de reforçar els processos de debat, deliberació o implicació de la ciutadania en els assumptes col·lectius.
I amb l'objectiu de fomentar aquesta participació, durant un mes, ajuntaments i ONGs mallorquines poden sol·licitar l'ajut públic del Consell de Mallorca. La institució insular ha anunciat dues línies d'ajuda per cada cas, que en total sumen 150.000 euros de pressupost. Subvencionarà, diu, projectes que la línia de l'esmentat afavoreixin el treball conjunt entre l'administració pública i la ciutadania.
Més coses. Els infants i joves de Formentera no han pogut practicar el atletisme aquesta setmana perquè la pista ha quedat negada, i això no és la primera vegada que passa. Les famílies han mostrat la seva preocupació per la falta de manteniment i la mala construcció, diuen, d'aquesta instal·lació. Demanen al Consell, per tant, solucions immediates. Elena Trinidad.
Durant tota la setmana, els infants i joves no han pogut anar als entrenaments d'atletisme. A l'octubre també va estar tancada durant 20 dies, ho explica Martí Joan, pare d'un dels boixos afectats.
I cada setmana que està plovent, ens trobem que de dilluns a divendres s'ha quedat
la pista inundada, jo crec que es poden fer uns desaigües per fer un poquet, pues, les classes com toca.
Les famílies es queixen del mal estat i de la falta de manteniment de les instal·lacions. A més, no disposen ni de vestidors ni de banys adequats. Ho explica Juanjo Costa, president del grup esportiu Espalmador, que gestiona les instal·lacions.
Una instal·lació que es va fer de forma improvisada i que ara estan sofrint les conseqüències. És una llàstima perquè bueno, crec que la Tirma Formentera pues, necessita unes condicions adequades.
El conseller d'Esports, Hugo Martínez, es va reunir ahir amb alguns dels pares i va anunciar que esperen construir una nova pista.
No sabemos si podrá ser reglamentaria o no, esto dependerá al final del terreno que tendremos a disposición, pero sí que al menos será una pista en la que se pueda practicar deporte de manera segura y que no ocurra pues, lo que ha estado ocurriendo cada vez que ha llovido intensamente durante este invierno, que es que pues, se inunda una gran parte de la pista y los niños no pueden disfrutar. Nosotros estamos poniendo todo en nuestra mano, sabemos que es difícil, hemos recibido una pista heredada no apta.
A curt termini faran petites intervencions i si no funcionen els han proposat anar a altres instal·lacions quan aquestes es neguen.
I els abonats de l'aparcament públic del carrer de Manacor de Palma denuncien inseguretat, asseguren que allà hi dormen nit i dia desenes de persones sense sostre i que també es viuen problemes de drogadiccions i enfrontaments. Demanen, per tant, mesures urgents i, sobretot, vigilància.
Els abonats de l'aparcament públic del carrer de Manacor de Palma fa anys que hi van a cercar el seu cotxe amb por. Denuncien que a les parets hi ha arrambadors, hi ha restes de sang, residus d'orina, xeringues i persones fins i tot punxant-se. Escoltam com ho viu una de les veïnes.
Y por la escalera pues, nos encontramos a dos personas que estaban pinchándose descaradamente. Yo le llamé la atención a una y le dije, por favor, hágalo usted más escondidas porque están aquí los niños. Y se puso súper histérica, súper enfadada, diciendo que tenía un mal día y salió detrás de nosotros con una jeringuilla amenazándonos, con una jeringuilla llena de sangre.
Els residents fa temps que ho denuncien a les xarxes socials i publiquen fotos i vídeos i entre ells s'avisen per WhatsApp, així ho expliquen.
Que clar, mos anem enviant fotos i tal. Avui, és que a més els veus aquí darrere ja quan arriben ja saps si han de sortir per aquí o per allà, perquè clar, estan darrere aquest vidre.
Els afectats fa mesos que demanen mesures urgents a l'Ajuntament, el qual ja ha invertit 130.000 euros en intentar millorar la situació. Dins d'aquesta partida hi ha 9 càmeres de vigilància i sistemes de megafonia que ja estan en funcionament. Toni Deudero, tinent de Batla de l'àrea de mobilitat.
Plantes menys 2 i menys 3, que es bonea una bona part d'aquestes persones sense sostre que se poden accedir de manera irregular allà de dins, quedin tancades només per als abonats.
Una de les majors reivindicacions el tancament de les plantes on hi ha els abonats es produirà els pròxims mesos.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
Avui, i de nou condicionat al temps que faci, continuen els actes de Sant Sebastià, les festes patronals de Palma. A les 7 serà l'esperat correfoc al centre de ciutat amb l'encesa de foc i la sortida de dimonis de manera simultània.
S'iniciarà a la plaça de la Reina amb la participació de les colles de dimonis, Drac i Guardians de Sant Jordi, Realment Cremats, Sòbila de la Real, el Drac de Nacoca i ses Germanies. El segon recorregut començarà al mateix temps al pont de Sarriera amb les colles Enfocats, Trabocats, Escau, Desboc, Negre, Encabritats, Quim Fonfà, Incubus i Illa Galera, i avançarà fins a la plaça de Joan Carles I, al passeig de
Born. Abans, i també en el marc de les festes patronals, a les 10 del matí es farà la tradicional volada d'estels al Parc de la Mà.
I es durà a terme un taller de construcció i enlairament d'estels adreçats a tots els públics.
En Anem amb una altra proposta. El Consell Insular de Menorca ha inaugurat l'exposició Josep Begur, Humanisme i Resiliència, a la sala municipal d'exposicions El Roser, a Ciutadella.
Josep Begur és un creador culte, rigorós i profundament humanista, que ha sabut dialogar amb el llegat pictòric clàssic i contemporani. La seva obra, marcada per una mirada neofigurativista i expressionista, explora la condició humana des d'una perspectiva existencial i espiritual, que fa de la pintura un instrument per comprendre i expressar la vida.
Admirador de Goya i coneixedor de la història de l'art, el Maones ha desenvolupat un llenguatge propi en què la figura, la llum i el color esdevenen vehicles d'una recerca constant sobre la identitat i l'experiència humana.
L'exposició es podrà veure fins al 28 de febrer a Ciutadella i del 28 de març al 14 de juny a Maó.
S'esvaeixen camins que hem de fer sols.
La cultura i la història moltes vegades van de la mà. Un grup d'una setantena de persones ha recorregut aquest dissabte els camins de Formentera de la mà de l'historiador Santi Colomà i el filòleg Vicent Ferrer.
Han descobert la història de llocs emblemàtics com ara la plaça de la Constitució de Sant Francesc, Cap de Barbària, Cala Saona, Sant Ferran i el port de la Savina. Escoltam a Vicent Ferrer i algun dels assistents.
Visitar diversos espais de Formentera, diversos indrets, i acompanyar-los d'alguna explicativa de caràcter històric i literari i llegir en veu alta algun text.
Era una bona oportunitat per saber més de la cultura de casa nostra, de la nostra illa de Formentera.
Està ben situar, també, no? Una història que sea des d'una lectura personal sensible d'un artista con lo que es realmente histórico dentro de lo que es considerado, bueno, el patrimonio histórico de la isla.